Hola, bon dia. Presento Jan Domingo. Jo crec que, com diu ell, millor que el coneixem quan ell parli, ens expliqui les coses, perquè la seva especialitat, entre d'altres, ell és titulat a l'Escola d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, però el seu cap, a més de molts altres, és el del treball cooperatiu. Per tant, jo no explico res més i endavant. Gràcies.
Estupend. Bueno, doncs, hola. Celebro que hagueu decidit fer aquesta sessió perquè confio que després, quan acabem, li veieu els beneficis a això del treball cooperatiu. Voldria dues coses. La primera és que, bueno, us ho podria presentar com una cosa que hi ha i això és, normalment no em surt bé perquè no sóc gaire neutre en aquest sentit. Fa molt temps que m'hi dedico i ens hi dediquem amb altra gent. Havíem vist el benefici i hem descobert una cosa terrible, i és que quan t'hi poses no et pots tornar enrere. O sigui, si ho fas, hi quedes. Per tant, si algú decideix, doncs ara em dedicaré al treball cooperatiu, té una certa addicció. Això per una banda. I per altra banda, jo no he estudiat mai ni pedagogia, ni magisteri, ni res de tot això. Jo vaig estudiar enginyeria i, per tant, no en sé, sinó que els capellans de poble passaven el llatí just per dir missa i tampoc saben ben bé de vegades algunes paraules que volen dir. Però el que sí que sé és que fa, bueno, més o menys uns 10 anys, no només jo, uns quants ens vam començar a avorrir de donar classe, perquè cada any explicàvem el mateix. I bé, arriba un dia que dius, ah, és allò, en fi, li perds un cert entusiasme a l'ofici per imperatiu. I comences també a veure que hi ha companys que venen a exercir la docència com podrien anar a teixir jerseis, perquè és el seu ofici. Però hi ha d'haver aquesta necessària component d'interès, ja no vull dir de vocació, sinó de compromís amb el que estàs fent, perquè, home, afecta persones, i aquestes persones, doncs, el seu nivell cultural és el que al capdavall defineix el nivell cultural d'un país, que és el nivell cultural de la seva gent. També et sap greu de tant en tant, home, et sap greu, que surti la Fundació Jaume Bofill i digui lo malament que ho fem i que això és una desgràcia i que no sé què, perquè no és estrictament veritat. I sempre que assenyalen aquest tipus de deficiències, els que quedem malament som els docents. I bé, no sé quina fracció de la culpa devem tenir, perquè no queda gens bé dir que la culpa és d'una altra, però està clar que ho fem molt, no el millor que sabem, sinó molt bé. I que si les coses no acaben de sortir, de vegades també és una mica a pesar nostre, no? Llavors, home, el dia que t'adones que estàs escrivint, o en el meu cas, no? Jo dono classes d'automàtica i de robòtica, enginyers, gent de cinquè, i per tant, són un tipus d'estudiant tremendament crític. Deu semblar que t'equivoquis perquè has perdut el curs. A partir del primer error, diuen que aquest individu no en sap. Per tant, ja has de tenir una concentració molt alta en el que fas. Però és que arriba un moment que fins i tot aquesta concentració la somatitzes i arribes a fer-ho bé. De manera que el que estàs escrivint a la pissarra passa de la pissarra al paper d'aquells nois. Majoritàriament l'enginyeria encara hi ha nois. I no passa ni pel meu cap ni pel seu. Jo em limito a reproduir allò que és el que toca i ells es limiten a copiar allò que ja s'ho miraran opcionalment en algun moment. I aquesta no és una manera decent de fer classe, no? Davant d'aquesta tessitura de dir què fem, vam demanar-li ajuda per informar-nos. Vam veure que hi havia gent que, en comptes d'ensenyar, el que feia era fer aprendre. I ho dinaven molt bé les coses. Vam dir, bueno, doncs aleshores estaria bé que en lloc del mecanisme que no percebem com a massa eficaç, de jo explico les coses, ells les copien, fan el que diuen, i de vegades no arriba a passar ni ben bé pel meu cap ni pel seu, doncs intentem que es quedi tot a l'altra banda de l'aula i canviarem l'ensenyament per l'aprenentatge. Un tipus de paradigma o farem saltar un altre tipus de paradigma? Vam demanar ajuda a uns americans, que són els germans Johnson, que són psicòlegs socials, porten tota una vida de treball cooperatiu. Van venir aquí a Barcelona i ens van tenir dos o tres dies explicant-nos això com funcionava, i la sorpresa del segle va ser que no ens van ensenyar res, ens ho van fer aprendre tot, i que a més ens ho vam passar molt bé i vam aprendre un munt de coses. A diferència de tots els altres cursos que havíem anat, en els que hi havia un savi, en el Estrado, que ens explicava coses, i bé, preníem unes notes, ho trobàvem a la millor fins i tot interessant, després ens passaven una enquesta, què us ha semblat? I vidu s'explica bé. I ens anàvem una altra vegada cap a casa i apa, i esperar el següent, no? No va ser aquest el cas, i vam dir, doncs, home, això potser ho podríem fer servir. Vam fer servir i des d'aquell dia amb això estem, no? I hem posat molta energia i hi ha molta gent involucrada que potser no és exactament dogmàtica, però tant és. Si en la teva aspiració hi ha el canviar l'ensenyament de l'aprenentatge i has guanyat, has fet un salt qualitatiu formidable, perquè has aconseguit que els estudiants aprenguin. Ja no sé si estudien, però que aprenen segur. I és una cosa que de vegades tenim un supòsit i és, a veure, per exemple, el fet que jo ara estigui explicant-vos una cosa garanteix que vosaltres l'escolteu, només garanteix que jo l'explico. Per tant, a la una, quan pleguem, direm a Joan, ah, ja hem acabat el curs. I la gent, bé, han escoltat tots atentament el que ha vist que tots miraven. Per tant, ho han entès. No, doncs va, anem-ho a garantir. Ara us posarem un examen, que us home, per la mort de... Tampoc és el cas. I a més, ara perquè fa 5 minuts que em rona, però la que en porti 15, la veritat, segons estudis demostrats, ja haurà desconnectat, pensarà en una altra cosa, mirarà un moment, s'adonarà que no sé què, i desconnectarà. Per què? Perquè és massa temps aguantant el rotllo d'aquell individu d'allà davant. Hi ha un estudi molt divertit que diu, és un estudi dels anys 60, o sigui que ni tan sols és nou, i estava, a veure, quan us digui, és un estudi, vol dir que s'ha fet moltes vegades, que ha abastat a moltíssima gent i per tant és un fet demostrable. Diu que un conferenciant erudit amb una audiència interessada els va fer una explicació sobre una cosa que era capital, aquell senyor anava desenvolupant el seu procés mentre d'altres observaven l'audiència. Aquest era l'experiment. Al cap de 10, 12 minuts, cap a la meitat de la sala en enrere, algú començava a manifestar algun símptoma de distracció. Entre els 15 i els 20, allò s'havia fet gairebé extensiu a tota l'aula, fins i tot a la primera fila. A partir dels 20, hi havia persones del taló, els més llunyans, diguem, el que estaven raonant, que mostraven símptomes d'autèntic absentisme, o sigui, ja no hi eren. Cap al minut 40, aquest símptoma d'absentisme es descobria en persones ja de la primera fila dels que tenien els ulls fixos en el que estava explicant, però que estava claríssim que no hi eren. Això sí, eren com els mussols, allà. I després, cap al minut 50, hi havia un repunt general de l'atenció en la confiança que el que en raonaven és acabant. Aquest és l'experiment. Per tant, ara imagineu-vos, el vostre cas, no és exactament aquest, però teniu els vostres estudiants asseguts tot el dematí, part de la tarda, tots els dies, totes les setmanes, gairebé de tot l'any. Esclar, si la manera en la que volem transmetre el coneixement, que de fet aquest és l'ofici, és bàsicament enraonant, presumint que els altres escolten, és una cosa que és molt lloable sempre que no ultrapassi els 10 minuts. Si passa de 10 minuts, hi haurà símptomes de distracció, hi haurà un cert absentisme i per tant voler demanar la concentració durant massa temps és un exercici tan espectacular com inútil. També és cert, quan tens nens de 3 anys ja ho saps això, i quan els tens de 10 ja els exigeixes que siguin capaços d'estar-te escoltant durant molta estona i que estiguin atents durant tot el dematí asseguts en unes cadires generalment dures, no sé, en aquest cas no, a mi me l'han posada igual que la vostra. Però generalment la cadira del profe, la cadira de lloc estimat, està colxada. Que és l'únic que de més s'aixeca i la utilitza poc. Però el que hi és tot el dia té una cadira d'aquelles de fàbrica Oasis o no sé què, verda, de ferro, i francament. Bueno, sort que són joves, diem, però esclar, que darrere d'aquest escut els hi tenim allà, sumeu quantes hores, segurets, anar escoltant el que els hi estan dient, amb l'esperança que s'ho vagin quedant tot i que allò vagi fent piua, perquè tenen una capacitat d'aprenentatge auditiu, suposem, brutal. Ells només escoltant ho aprenen i a més ho entenen i a més els interessa. eternes. Sí, arriben un dia que no havien tingut mai cap problema per sumar i els diuen, avui us ensenyaré a sumar. Quina necessitat tinc jo de sumar? Si he viscut fins ara feliç sense sumar, ara per què em crees un problema que no tinc? Per tant, sempre el docent el que fa és crear-li a l'audiència problemes que l'audiència no tenia a l'entrada. Ja sigui jo ara amb vosaltres, ja sigueu vosaltres amb els vostres estudiants que els dieu. I avui parlarem de les excepcions de l'ela geminada. Que diu, bueno, com fa el favor. Entre l'ela geminada ara resulta que té excepcions. I ara, espectacular. Per tant, el fet que tu puguis dirigir-te a una audiència i consideris que el que estàs ensenyant és realment considerar. Perquè ja és això, no? Entre el comportament que té una dinàmica social, fins i tot els més interessats, i fins i tot els millors comunicadors, no passa amb ningú, tothom s'acaba distraient. Que tothom aprengui auditivament, no és cert? No és cert. Ara estàvem fent un petit curs d'aquest de manteniment d'anglès. Sabeu que l'anglès, o els idiomes en general, no és com el d'anar en bicicleta, que un dia n'aprens i en saps tota la vida. Si el deixes, va decaient. Per tant, l'has de practicar. I vam fer el que en dèiem els Monday Coffees, i vam dinar dels dilluns, la gent anava a fer el cafè, però això sí, s'estava aquella mitja hora tothom en parlant en anglès, i no sé què. I hi havia un que deia, escolta, si de què és això, podríem fer-ho en un lloc on hi hagi una petita pissarreta i algunes coses les apuntem. I qui conduïa la sessió, que era una filòloga, i a més anglesa, deia, no, ni parlar, perquè el valor que té la conversa no és escriure les coses. I aquest, amb criteri, em deia, és que aquesta mossa està pressuposant que jo, el meu anglès és bàsicament auditiu i cognitivament molt complicat. I és molt bàsic. Diu, si jo veig una paraula escrita, em queda la imatge d'aquella paraula. Diu, i després, quan l'he de pronunciar, jo aquella imatge d'alguna manera la rememoro. Per tant, jo prefereixo que m'ho escriguin. I pensava, esclar, una cosa és l'aprenentatge visual o auditiu, i tu prefereixes que et donin una mica més de repertori que no només l'auditiu. Està bé. Però n'hi ha molts d'exemples com aquests. Per exemple, els directors de música, la gent de conservatoris, escoles de música, el que et diuen és, quan donem classes de direcció, no li demanem a la gent que s'aprengui la partitura de memòria, o que se la miri, perquè és molt difícil dirigir i llegir, perquè és la partitura d'un director, hi ha tots els instruments, sobretot si és orquestral. Diu que l'exercici complicat que hem de lograr que facin és el que es recordin del dibuix a grans trets que hi ha en cada pàgina de la partitura. Que es recordin del dibuix. Més o menys si allò pujava, baixava, si hi havia moltes notes, poques, qui feia no sé què. I aleshores l'únic que, i és cert, l'únic que fan és, molts d'ells, el que ara ja no feia, tancava els ulls i anava veient la partitura. L'anava passant pàgina per pàgina i deixia sense mirar ningú. Hi ha molta gent que el fa l'exercici de tant en tant, si us hi fixeu, que diré, els directors tanquen els ulls i s'estan recordant de les pàgines que hi havia escrit en allà. O sigui, el que han fet és un aprenentatge visual, no auditiu. I se saben, lògicament, no? Imagina't tu l'orquestra, que ningú canta, no? I el que deia el xista, i ho sé que és música clàssica, per què no canten? Doncs no se sap, ja. No se sap que és el que és la música. Jo l'únic que pretendria ara és fer-vos una matinal que acabi els vols a la 1. Per tant, tindrem ja a partir de les 2 hores i mitja. D'aquí una hora faríem un petit parèntesi d'una estona per parlar de l'audiència, entre altres coses. Però tampoc voldria que fos un dematí d'aula clàssica, en la que hi ha un escenari, que és això, home, aquí no hi ha tarima, però és molt normal, en molts casos és que n'hi hagi, però tu quan entres a una aula, a que saps exactament quin és el lloc del curs. És aquell que té la sala una mica més alta, una mica més ampla, i a més se t'ha de pisar a darrere, en fi, aquest és el lloc, i els altres estan tots l'altre. Té un format teatral tremend, és un tipus teatre, en el que hi ha algú que fa alguna cosa que l'altre sí. Per tant, a l'aula hi ha un individu actiu, que és el docent, i tots els individus realment passius, són els estudiants. Per què? Perquè qui treballa a l'aula és el professor, que també ho fa una feinessa. Però bàsicament el nucli és ell. Si una aula no hi ha professor, no hi ha classe. Si una aula no hi ha un estudiant, no passa res. La idea és al revés. Si una aula no hi ha professor, l'aula no passa res. Però si no hi ha un estudiant,
allà hi ha un problema. Que és quan el que ensenya no es renuncia a aprendre, sinó que el que fa és canviar aquest estil d'ensenyament, que comença la seva filtració de comunicació, la seva audiència, per un aprenentatge. I dir, no, ara, a l'acte, farem que ho veurem. I la única cosa que faré és administrar els temps, administrar la feina, administrar els calcs, administrar el moviment de l'aula, però jo no dono res. Per tant, és clar, que parlem doncs, una mica de treball cooperatiu i pràctica, jo intentaré fer uns comentaris generals, però treball cooperatiu el que intentaré és que ho aprengueu bé. Si al final del matí dieu, no ens ha explicat treball cooperatiu i ens sabem, aconsegueu. Si quan marxeu bé, ni te n'explicat, ni no entès res, no haurà funcionat. Espero que no sigui el cas, perquè seria molt de prima. Però sí que el que faré ara serà explicar no són les coses que siguin simplement les totxanes de terra, però que sigueu vosaltres que treballeu. I el treball cooperatiu, com el seu nom indica, que és treballar amb grup. I ara sempre per un motiu. Fa força temps, però després no queda una mena de la nació. Que només hi ha tres maneres d'aprendre. I una és individualista, l'altra és competitiva i l'altra és social. Les que són individualistes són la gent que és aquella persona que no ha estudiat mai no sé què i en sap un niu. Però quan n'hi ha, hi ha molt poquets i per tant no hauríem de treballar per ells. Us ho dic d'una altra manera. No cal que facis res, aquesta gent va sola. I n'hi ha, que són capaços d'aprendre pel seu compte. Anys enrere m'hi deia molt, el dies de la classe, que sempre traia 10. Jo, aquell individu, potser era perquè tenia molta voluntat, o per la presència social de casa seva, o el que fos, no? Però aquest individu existeix. Després hi havia l'últim de la classe, que quan jo anava a col·legi fa 50 anys, deia molt l'últim de la classe, que no ho era, era una persona que tenia una circumstància personal, doncs que no el motivava. I ja està. I l'atenció que se li prestava en aquella època era la de tenir-lo permanentment castigat o fora de l'aula. Treballar per la majoria és una mica l'aspiració. I per aquesta majoria integrada, no per una majoria segregada. Per exemple, dir, tenim 75 estudiants, farem 3 línies, 35. I com els agrupem? Doncs els hauríem d'agrupar a bombo, el que surti. Aquest amb el que surti següent, amb el que surti següent. Perquè a la que comencem a mirar-nos formes d'agrupació, estem segmentant la població. I això no ens du a un país que és el que aspirem, que és un país normal. Que dius, és que crea dificultats. Molt bé, doncs l'exercici de vèncer-les, perquè el pràctic és, escolta, aquests ja van sols, aquests fora, aquests aquí. Aquesta manera de segmentar és que ni tan sols és veritat que sigui eficaç. L'aprenentatge individual, doncs, qui el tingui per ell, però no el té el 99% de la població. L'aprenentatge competitiu el que crea és frustració. És, mireu, només hi ha un premi, només hi ha una recompensa, només hi ha un xupa-xup. El que faci millor se l'endú i els altres, tots es frustraran. És un sistema tremendament olímpic. De les Olimpíades que hi va haver aquest estiu, només ens recordem del noi aquell que nedava, a la millor del nom, i d'aquell que corria, i prou. I hi havia milers de gent en allà que tots tenien categoria per ser-hi. Però només ens recordem del perquè és la competició en estat pur. Ja, allò és el més competitiu que et pots trobar. Només guanya un. I tots els altres. Han passat no sé quantes Olimpíades. Qui ha guanyat el campionat del món de Fórmula 1 o de les motos o del futbol? Tu només recordes del primer, però és que per ser el primer necessites que hi hagi dos dels altres. I això crea només un cert i efímer triomf en el que guanya i una frustració i permanent en tots els altres. Per tant, la competició no és, des del punt de vista acadèmic i de docència, una cosa massa a tenir en compte a l'hora de fer-ho servir. Tampoc dic d'ocultar-ho, perquè el món d'aquí fora és tremendament competitiu. Per tant, que de tant en tant hi hagi algun signe, però no com a cosa freqüent. I aleshores queda l'aprenentatge social i és el aprendrem junts. El aprendrem junts és una cosa que està inventada, lògicament, ja fa molt temps. Però cal diferenciar. Quan tu poses 3 o 4 estudiants a treballar junts, allò és que treballin en grup. Perquè aquest grup sigui cooperatiu, hi ha una gran tasca del docent.
allà t'hi has d'esforçar, perquè el més és fàcil. El treball social el va treballar moltíssim, anava i el va descobrir, però és que segurament no és el cas, en Vygotsky. El que passa és que en la majoria de docents que tenim en aquest país, doncs no ha estat present en els seus estudis perquè era un soviet, més un soviet rojo, i tremendo, no? I aleshores doncs és un senyor que tota la seva literatura estava proscrita en aquest país durant masses anys. I quan el vam tornar a trobar vam dir, però no, si aquest home això ho havia inventat fa 100 anys, i més ho havia demostrat. Que a més el pobre va quedar totalment decebut del sistema soviètic, aquell estalinista radical, i en fi, va acabar fatal, no? Gairebé es va suïcidar d'alguna manera. Però el que va deixar és extraordinàriament important. Llavors era coetani d'en Kurlewin, de la Blumenthal-Bernick i de tota gent que han sigut crítics amb tot el que és el treball social. I després tot això, com que hi va haver molta gent d'aquesta que després de la Segona Guerra Mundial se'n van als Estats Units, o al revés, els Estats Units els van endur, per això es trobem tantíssima gent als Estats Units que es dedica a aquestes coses. Que dius, és que estem imitant els models americans. I un pit, són models absolutament europeus, que no només determinats van anar a viure allà, però tenen tota la tradició i tota la raó d'aquí. Per tant, ens els hem de considerar bastant nostres, més que estem americanitzant les coses. Hi ha coses que sí, però aquesta completament no. Per tant, els tres sistemes o tres models que una persona pot aprendre, individual, competitiu i social, nosaltres ens quedem al social. I d'això més o menys us volia molt ràpidament comentar. Defineixen aquests, el David i el Roger Johnson, que són aquests homes que ens en van ensenyar nosaltres fa anys. Jo crec que és una situació d'aprenentatge en la que els objectius dels participants estan tan estretament vinculats que cadascun d'ells no es pot assolir els seus objectius i ho assoleixen els altres. Per tant, d'entrada parla d'un grup de persones, però és que ja no són persones treballant juntes en un encàrrec comú. És que l'única manera que tu tens de sortir és que els altres també se'n surten. Jo aquí en tinc bastants de transparències d'aquestes, no? Però recordo que quan aquests homes només n'hi ha de transparència, encara no li he parlat del projecte, jo que no saben allò del meta privat a la meta atorien. I era un pneumàtic amb quatre nanos i tres enganxats al pneumàtic, no? I és l'únic que posàvem, deien, o anarem junts o ens ho fem junts. O ens en sortim o ens ho fem. I aleshores, cada vegada que sortia alguna situació que no sé què, engegava allò, posava allò i deia, així. I era l'única que tenia. O sigui, anava pel món amb una transparència. Tot el de més ho feien entendre a partir d'això. Per tant, és, aquest que estava més convidat, em sembla que és la base de tot plegat. Per diferenciar un grup d'estudiants que treballa junts d'un grup cooperatiu d'estudiants que treballa junts, el grup cooperatiu té 5 elements que no necessàriament ha de tenir el treball en grup. Aquests 5 elements que els teniu per aquí en aquests fullets és sobretot que hi hagi interdependència positiva, és clau. Aquesta dependència és que ells han d'entendre que es necessiten. Si tu no entens que necessites el teu company, no vas fer. Ho has d'entendre. Però és que el company ha d'entendre que et necessita tu. Per tant, es crea un sistema de necessitats mútua. Ens necessitem. I si algú falla, això no ho tenim. Per tant, si a l'aula d'un dia no ve un estudiant, aquest grup no pot funcionar. Però si no va el professor, anem a fer. En el límit, eh? L'altre element és aquesta responsabilitat, que de fet ho és de responsabilitat barra exigibilitat. I és que cada individu és responsable que els altres sàpiguen el tema que s'està treballant. És responsable que els altres sàpiguen. Per tant, el primer cap és saber-ho. I a més els exigeix als altres la mateixa seriositat i rigor que ell té vers els altres. Si ell és responsable que els altres ho sàpiguen, i si algú no ho sap, el culpa és d'ell. Si ell no sap alguna cosa, el culpa és de l'altre. Per tant, es crea un sistema de responsabilitat dins del propi grup. Quan tu dius, ara els estudiants que treballen en grup, els ajuntes dius, feu no sé què. Si els dius, el que heu de fer està organitzat de determinada manera que no passa a ser treball cooperatiu, sempre que ells veguin de seguida que es necessiten, i sobretot que siguin responsables del resultat del grup. Són corresponsables.
Aquests són els dos trets essencials. Naturalment, la interacció cara a cara, els estudiants interactuen junts, estan junts, es veuen els ulls. Però una qüestió comunicativa. És allò que, de vegades, una imatge del mestre de paraules fa algú com comentari. En lloc de fer-li tot un assaig, com a resposta, li passa així. I ja està dit tot, estic. De vegades ni una paraula el defineix tot, no? Només una col·locada d'ulls n'hi ha prou per fer tota una opinió. Això té un valor comunicatiu altíssim. Per tant, es necessita que treballin en la distància curta. I els altres dos, aquest el que fa 4, que és el desenvolupament d'habilitats interpersonals, que només es dona si hi ha petits grups. Si els grups són massa grans, això no va. Si un grup de 5 és gran, de 6 és impossible. I a partir d'allà, que m'expliquin com ho fan. Perquè potser és que un grup prou cooperatiu, segur que no. Segur. I si un grup és de menys de 3, per exemple, 2, entre tampoc és un grup, és una parella. I les úniques parelles que funcionen són les de la Guàrdia Civil. Perquè les altres ja sabeu que tenen destins diversos. Sobretot pels desacords, perquè en cas de desacord no hi ha capacitat de desempat. No hi ha ningú que pugui posar-se al mig i dir, home, tu intenta no tibetar i tu intenta fluixar una mica. No hi ha, per tant, si el grup ha de negociar coses, com per exemple, qui farà què, o quanta estona li destinarem a fer una sèrie de coses, o ha de negociar, si planit o no bé, com ens repartirem. En fi, si ha de negociar, pot arribar a un acord perquè ha de fer un cas que ha d'haver-hi com a mínim 3, perquè si no, la capacitat d'acord queda absolutament minvada. Tampoc vol dir que no puguis fer coses de 2 minuts. Però aleshores seran petits detalls, activitats de poc calat. Quan vols fer una classe una mica més interessant, que tingui un rendiment d'aprenentatge notable, llavors va molt bé. Cada component s'involucra personalment. Mireu, això són totes les competències aquestes que diuen que hem de fer. Les administren molt fàcilment a través d'això. Perquè si han d'acabar sabent, sent capaços de tot un seguit de coses, caram, fes tasques fort implícites aquestes coses. No facis tasques específiques per fer competències. Fes el que has de fer. Fes administrar el teu programa i el teu temari i complir el currículum. Però de la manera que ho fas, tu també vas entrar d'una manera molt més natural. I fins i tot mesurable, que puguis donar evidències a tercers. Perquè el que moltes vegades és que l'única evidència que donem davant tercers és quan arriben a la selectivitat. I allà veuen quin està el treball d'ocell. Perquè tot aquell col·lectiu ho supera, doncs, amb vacància i amb franquesa, o més justet, o fins i tot el que no ho supera. Sí, qui pren mesura dels resultats del teu treball? Qui pagina? Perquè jo sóc el primer que fins podria pensar, explicar la genada que volgués, i serà mentida ser investida, i si ningú em ve a controlar, doncs això pot quedar així. I el problema, de fet, no és que us expliqui ni la genada ser mentida, el problema encara és més divertit. És que cada any nosaltres tenim un any més, i els estudiants cada any tenen la mateixa edat. Per tant, es va creant una distància generacional, per la qual la nostra capacitat de contactar amb aquell col·lectiu es va fer més llarga. Ens costa cada any una mica més contactar amb aquesta gent. Fins i tot apareix el comentari típic de mira que són estranys, abans no eren així, anem a pitjor. I recordes el que deia l'infant Juan Manuel quan deia que el que era tiempo pasado fue mejor. L'infant, però això ho va dir aquest home l'any 1400. Vols dir què és això? No, és tan senzill com que jo cada any tinc un any més. I ells cada any estan fent tercer. I arriba un moment que me'ls miro i dic, no, qui és aquesta gent? No els reconec, perquè la societat, afortunadament, es transforma. I ells són fruit de la societat que ens transforma. Nosaltres no. Nosaltres vàrem aprendre un dia la manera de donar classe. Sí que hem fet exercicis d'anar a curset, tallers, fer coordinació, llegir llibres, mirar pel·lícules, enraonar amb els demés. Jo què sé, el que hem fet Però aquesta generació, nosaltres parlem d'una altra manera. No anirem amb una arracada al nas, ni amb allò a les orelles, a tota castanya, ni amb els pantalons a mig cul. No ho farem, perquè no és la nostra generació. No? I quan arriba un prof massa jove, generalment és vist com va vestir. Això ho he dit jo, això ho he dit jo. Un tribunal de projectes de final de carrera d'enginyers veure com s'arriba, perquè és l'estiu, el senyor president del tribunal amb xancletes, pantalons curts, la camisa penjant per fora i sense feina.
A veure, aquest noi
que ha de respecte vols que tingui aquest noi? Si diu, vostè, però vostè s'ha vist. I diu, no, que l'hàbit de fer el monge. Pito l'hàbit de fer el monge. Tant el fa. Ves aquí costat els jutjats i que t'entri l'abogat que t'ha de defensar amb xancletes, pantalons curts i sense afaitar. La confiança que et dona. O que et miri el metge, que dius, és que estic tan corbillo de dolor. A veure, que em prenc això de les orelles. Què diu que li fas? No. Però és que aquesta gent no els fa ni millors ni pitjors. Són així, com nosaltres érem l'escòria dels nostres pares. Jo perquè ja no tinc cabells, però fotos meves de quan tenia 8 anys, us fotríeu a riure. Per això anava a les bufandes, les botes, les plataformes, i dius, però jo anava vestit, i jo m'avergonyeixo de fotos meves, que amago, perquè ningú vegi què feia jo quan tenia 18 anys. Set. Que en aquell moment, esclar, els meus mestres havien dit, quan entro a la classe i veig allò, perquè anàvem quasi bé tots igual. I ara, en canvi, ens escandalitzem que portin els pantalons a mig cul. I allò a les orelles, i piquin amb la gorra de classe, i es posin amb una... Mira, jo no sé si és una més o una menys, tant de fa el que sé és que es crea una distància generacional. Per tant, com compensa la distància generacional? Fent un exercici d'una certa renúncia a comunicar-me amb ells, en favor que ells es comuniquin amb ells. Sempre que el resultat de la sessió sigui aquell que jo vull. Si és un altre, aleshores se m'han anat pels dits. Però si el que acaba succeint és el que jo volia, ja n'hi ha prou. He intentat, mantes vegades, explicar-li a un col·lectiu d'estudiants què és el teorema de no sé què. I tu veus per la cara de la gent si el teorema aquell cau bé, no cau bé, interessa, no interessa, s'entén o no s'entén, etc. Perquè de vegades les caretes que veus en allà és de gent dient bueno, sí, bueno, però si és això, deu ser això, no sé, no entenc res, però bueno, jo m'ho no. Llavors, vam provar una altra cosa, i és la d'agafar a una persona, a una, quan estan treballant, a un, i dir-li, t'ho explico a tu, i m'asseguro que ho entens. Ara explica-m'ho tu a mi, ho has entès, sí. Comença a explicar als seus companys mentre treballen, i és que vagi donant la volta. I quan acaben, te'n vaig a l'últim i li dius, sí, explica-m'ho. Que no sigui el joc del telèfon, no? Ara explica-m'ho tu. I és cert, a la primeria, el que t'explicaven no tenia res a veure amb el que li havies explicat al primer. Però bueno, aleshores vas aprenent què li has d'explicar amb el primer per garantir que el missatge corri. I, efectivament, el beneït teorema que mai aconseguíem que ningú s'aprenés, ja hem aconseguit que tothom se'l sàpiga. Com? Que te l'expliquin entre ells com vulguin. Com vulguin. Però que el llenguatge acadèmic, dogmatiu, no els hi funciona. El dogma no... Mira, no estan allunyats. Quan ells siguin docents, segurament ho faran d'una manera que els anirà molt bé durant un període de temps. Però després els aniran, no sé, en lloc d'anar amb sabates, aniran amb boina una altra vegada, i amb baixa, sapiguem, i diran, nosaltres vist com em ve que tindria, i els passarà el mateix que ens ha passat a nosaltres i que els va passar als nostres mestres. El mateix. Perquè és una qüestió simplement generacional. Per tant,
utilitzar les habilitats que tenen els petits grups perquè tot això funcioni.
Si tu tens quatre estudiants treballant junts i no garanteixes que puguin passar aquestes coses, tens un estudiant treballant en grup. Ah, molt bé. Impecable. Aprenentatge actiu. Magnífic. Resultats? Els que són. Fet així, els que són i no sé quants d'altres. I no sé quants d'altres. I el darrer és que un grup hauria de ser capaç de veure si funciona com a grup. O sigui, les persones que treballen juntes, de tant en tant, s'haurien de seure i dir, com ens va això? I ser capaços de dir, tu no perdes, sempre capitalitzes tot el que t'ha de dir. I li haurien de saber dir, i a algú li haurien de dir, i tu ets alguna vegada participes o fas algú o portes alguna cosa. I haurien de ser ells mateixos els que fessin, només per un motiu, Jo no sé, segurament sí, el respecte que té els vostres estudiants amb vosaltres. No el respecte en el tracte, sinó el respecte en la consideració global. O sigui, un estudiant és capaç de venir, plorar-te, explicar-te la Bíblia en vers, no sé quantes coses, que mai de la vida li explicaria el company de Déu. Perquè el tenia una vergonya terrible. Per tant, li té un nivell de consideració al igual que el que és diferent. Amb els iguals es té un nivell de tracte, amb els diferents se n'hi té un altre. Generalment molt més segur. Per tant, són capaços de venir un rotllo, tant com un bombo, mai li diran el del costat, que el del costat li dirà, m'expliques. I tu no li contestaràs mai això, no, m'expliques. Per tant, ell té una relació molt docent, absolutament diferent que amb el company. Tu pots agafar un estudiant i dir-li, home, has de ser més participatiu, has d'enraonar més, has d'aquella més, has d'aquella més. Efecte final, cas. Ara, com un d'ells li digui a l'altre que calla, calla. Perquè hi ha un lligam molt més fort entre iguals que no pas entre diferents. Si ara nosaltres, que tots ens dediquem a la mateixa feina, tenim doncs un lligam fort en aquest sentit perquè compartim els mateixos problemes. Però si tinguéssim un inspector aquí que té un problema que se'l mira des de més lluny, no tindríem la mateixa relació. I això és inherent a la condició humana. No és ni bon ni dolent, és així. I en una aula passa exactament el mateix. Per tant, dos treballadors amb l'amo no tenen el mateix tracte entre ells que amb l'amo. I és pel simple fet que comparteixen aquell tros d'aula i aquell nivell de cadira que és el mateix. I tu comparteixes un tros d'aula i un nivell de cadira que és diferent. I a més sempre és així. És un format bastant teatre. Fixeu-vos que ja porto no sé quanta estona aquí fotent-vos el rotllo per la qual cosa. L'hem fet i els tenen bé a l'estat. Ja ho sé. Perquè és un format raro. En condicions normals no es fa això. Ara, com que són aquests formats de explicar una mica de què van les coses, explicar-les només hi ha una manera de fer-ho, que és explicar-les. Però vaja, no em sembla la forma ideal. Bé, aquí hi ha una llista del que no és l'aprenentatge cooperatiu, que la teniu per aquí apuntada, no us la llegiré, però aquesta, us heu fixat que generalment el que fa, el que explica és, quan té una cosa que és llegir-la, és el que abans teníem escrit en una xuleta. Doncs en comptes de tenir-ho escrit en una xuleta, que queda malament llegir-ho, i poses en aquí. Fas el mateix. Vull dir, això de vegades ja fa fet per innovació docent. Tenim les aules amb PT, un que no, i projectem coses. Innovació docent. Mira, hi ha un congrés que porta 16 edicions sobre innovació en l'ensenyament de l'enginyeria. Lògicament que tot m'he de donar cada vegada que puc. I a mitjans dels 90 la innovació docent és ja no dono classe a la pizarra, tinc uns acetats i els projecto. Per tant, això és una innovació. Perquè aquests estatats en puc fer fotocòpies pels nois, que poden estar atents i no haver d'aprendre a fer una gran innovació. En aquell moment tu creus, és, a veure, us està bé. A l'alçada de l'any 2000 és, res d'estatats, això és antiecològic. Ho tinc tot en PowerPoint. I els nois ho tenen a un disquet. Sobre el 2005, és, ho tinc tot a internet, tinc una pàgina d'internet i no s'ho pot ser. I els nois, telemàticament des de casa, ja ho tenen tot i ni disquets no gastem. Bé, vaig fer un exercici que el Congrés em va rebutjar. Com va rebutjar aquesta perquè no m'ho si has de fer una persona que anirà tots aquests anys fent aquest exercici i veure que els continguts eren sempre els mateixos. Sempre. Si hem d'explicar la transformada de no sé què, ja posa la pissarra, ja posa mones allà, posa mones allà, però sempre de la mateixa transformada. I al final l'estudiant el que havia fet era llegir-s'ho i aprendre. I al final de curs li posava un examen que valia el 90% de l'assignatura, que ho feia el que ens parlava cada fins que se la sapigués. Per tant, com a innovació docent, tot brilla. Per tant, quan entreu a l'ICEC, no sé què, no, dos punts barra, no sé què, que hi ha tot aquell munt de material, segur que hi teniu allà per morir. Jo hi he entrat de vegades i al final ho he deixat córrer perquè enorme, no sé, tenies per assumir tot el que hi ha dins, hi ha moltíssim material. Analitzeu quan d'ell és innovació docent i quan no ho és, si sigueu crítics. És bo de la televisió, no perquè surti un senyor pontificant, s'està dient la veritat. Quan veus a l'estat, és així de gros. Creant-me, ai, que hi deirà. Va, o sigui, mireu. Tampoc dic que tot el que hi hagi estigui malament, al contrari, són esforços molt lloables de persones que almenys tenen el compromís de fer. Amb més o menys ens deia, ja està. Però no tot és innovació docent. No ho és, no ho és. I te n'adones, i això hi cauen justos i pecadors. I jo també, i cap a tothom. Perquè de vegades el teu esforç, el teu treball, no et diré que vulguis rentabilitzar-lo, però li vols acabar donant una forma i al final vas acabar passant bou per bèstia gros. No ho és. Què es considera aprenentatge cooperatiu? Doncs promoure que es comuniquin, consolidar el coneixement, ensenyant els companys del grup. Això és clau. Jo no sé si vosaltres us ha passat. A mi em va passar. Estudies la carrera i ho aproves. A la millor, les assignatures un 5, les altres un 6, les altres un 7, alguna un 10. Clar, no hi ha cap amb un 4 perquè si no no hagués acabat. Però, a fi, saps el que saps. Que vol dir, com que vas a provar un 5 de tot el temari, no és que sàpigues la meitat, és que sabies de tot el temari, les 10 preguntes que van entrar, en sabies 5. I després de fer-hi, quin tros del temari, sabies de tot allò. Quan te l'has hagut d'aprendre el llibre? Quan l'has hagut de fer servir? O sigui, realment quan tu aprens una cosa és quan l'has d'explicar. No quan la llegeixes, no quan te l'explica. Quan te l'aprens és quan l'has d'explicar. Si el que vull és que un estudiant s'ho aprengui, no vull que ho llegeixi, no vull explicar-ho, vull que ho expliqui. Per tant, ha de treballar-ho, no només per aprendre-ho, sinó perquè és responsable que el de davant ho sàpiga. I l'única manera de fer de saber-ho és que ell t'hi expliqui. Perquè hi té un lligam molt fort, perquè són iguals, perquè tenen un nivell comunicatiu idèntic i molt allunyat al meu, i perquè, a més, estan treballant amb un sistema de pneumàtic. O se'n surten o no se'n surten, però tots. S'aprèn junts. Per tant, és molt interessant el concepte de consolidar el coneixement ensenyant els altres, perquè si no tens consolidat l'altre et diu, no entenc res. I no té cap mania en dir-te quantes vegades a tu t'han aixecat el dit i t'han dit, no entenc res. Gairebé mai. Una vegada passa, eh? Una vegada tenia una pissarra plena d'uns 6 euros perquè aquella època ensenyàvem a dividir el binari, no sé què, una pissarra del llarg, eh? I en diaules de 200. Un problema. I no hi ha un fons de dir, jo, què dius? Aquell tu de llarg, oh, pissarra, no sé què, aquell tu de llarg l'entén. Qui? Dius, el que vulguis. Cal venir amb els peus perquè dius, porto mitja hora, era una divisió del tràfic perquè anem sortint poc a poquet, ben explicada, ben comentada, i un individu llarga. Estava esperant que tot et daré feina, no et tornis. Esclar, aquests moments et surt ja els anys que portes donant classe i dius, al sortir vens a veure. I m'ho expliques així, encara ja em pregunten, va, m'ho vaig explicar, però no ho tornaré a fer. El fet és aquest que consolidis el coneixement propi. Comprometre's a resoldre problemes negociant amb els companys, hem de trobar una sortida, això no ho podem deixar així, què fem? Negociar habilitats, competències, doncs, eh? Una llista relativament llarga. Avantatges? Va, fer les coses amb millor qualitat, això s'hauria de revisar i no tenim ni el temps ni el marge. Tu quan fas bé una cosa és quan et diuen com la volen. Quan et donen molt poca concreció, fas el que pots. Dic d'una altra manera, feu un treball sobre el treball cooperatiu i m'envieu per correu. Cadascú amb el seu bon criteri farà un treball sobre el treball cooperatiu. Uns de pàgina, uns de vint, uns de fotos, uns extens, els escrits a mà, els altres escrits no sé com, els altres de pàgina de fotografia, els altres totalment descarregats d'internet, amb molta fotos, molts dibuixets, molts colorins. Per què? Perquè no sabia com ho fas. Aleshores dius, no, vull que tingui tantes pàgines que estic fent de tal manera, m'ajudarem això, mirarem allò, ha de tenir aquesta estructura, no sé què, no sé què, no sé quan. Dius com ho vols, tots se semblen. Per tant, si tu dones una explicació sobre què vols, el treball final és de molta millor qualitat global. Perquè aquest, que a la falta d'indicació
i a la falta d'iniciativa van fer una cosa molt senzilla, home, tendeixes lògicament a penalitzar-los, perquè al final tu tampoc saps el que volies i acabes valorant tu per comparació. Si algú és capaç de fer això, tots els altres tenen. Impecable. Si tenies les idees clares quan vas plantejar el que volies. Etcètera. El paper que juguen aquestes activitats s'han d'equilibrar el que demanes amb la possibilitat que tens. Si tens una feina, si tens una altra classe, no tens una feina que no necessiti durs, o que no necessiti mitja, equilibrar. Si necessites treballar amb grups que facin una cartolina, no els tinguis amb una aula només de cadires o hauran de collar, necessitaran la cartolina, etcètera. Si el suport sempre està totalment equilibrat amb el repte que et plantegis, no? En fi, una llista de coses que tampoc les comentaré ni les assessores de totes, no? Sobretot sí que és clau el fet de planificar les activitats que es puguin fer fora de l'aula i les de l'aula també. Déus en guard que tiris endavant amb una classe que dius muntarem grups i farem un treball cooperatiu, que no la tinguis absolutament planificada, perquè la que se n'adonin que dubtes o improvises els has perdut de per vida. Segons ell, 300 per nens. I això ens ha passat a tots els que vam començar sense tenir clar que havíem de tenir una planificació bastant estricta. Però el que havia de passar? Ara això, ara allò, ara allò i ara allò altre. A la qual diu, i ara què? I dius, ara, doncs, fem no sé què. Doncs es porta per tot. I això tothom, a tothom ens ha passat i tothom que li ha passat explica que és així. Per tant, així ens ho creurem. Pues, el treball cooperatiu respecte del treball en grup clàssic. Potser les diferències més grans són en com estan composats els grups, han de ser absolutament heterogenis, la qual cosa molt diferent de l'atzar, i tothom s'asseu on tu li toquen, no perquè tu decideixis, sinó perquè l'atzar és com és. I l'altre dia només toca amb un. Per com és organitzat, o l'organització de la feina, de les activitats, com està organitzada el docent? El docent és un gestor del que passa a l'aula, no és el que explica el que ell sap, per tot allò que he escoltat abans, i l'eficàcia suposada. Per com es distribueix la feina en els components del grup? Per la implicació de totes aquestes persones en la consecució d'un fi comú? I pel grau de control mutu i les exigències mútues? Això diferencia un grup d'uns altres. Dit d'una altra manera, ningú s'ha de poder escapar de fer allò que li toca. No és el grup normal que si un no fa res i signa el capdavall, els companys li accepten i ja està, com si ho hagués fet. No, aquest treball no es pot fer si ell no hi és. I ha de ser, per força. No? Allò que havíem fet tots a la seva època és ens reunim tres. Com que tenim tres assignatures i tres treballs, tu fas un, firmem tres, tu fas l'altre, firmem tres, jo faig l'altre, firmem tres, ja està. Això no podrà ser. Llavors, aquestes diferències clau distingeixen treballar en grup de treballar en grup cooperatiu. Si no hi són, treballes en grup, que ja dic que no és dolent si mateix, però el que no n'hi podrem dir és jo faig treball cooperatiu. No, jo faig treball en grup. Bueno, estupendo. I la clau està en que els grups de treball cooperatiu són equips.
És com un dels equips de futbol. I si és un equip de futbol que tots passin per tres. No entrenies res, el portaries posar en tots completament acudant-nos. Ara, la probabilitat que arribéssim a guanyar, doncs també baixa. No parla de la I si tots fossin davanters. Per tant, cada grup es converteix en un equip, sobretot perquè cadascú té una funció de l'equip, té un rol. No rol, no equip. Grup, però no equip. Aleshores, això que hi havia abans és exactament la diferència. Això és un equip, no és un grup. Si això no es dona, llavors és un grup. Si es dona, és un equip. I el que volem són equips d'estudiants. Són equips perquè tinguin interdependència, responsabilitat, composició absolutament heterogènia, que el liderat sigui compartit per força, ningú no pot ser el líder del grup. Com ho farem això? Ja us ho diré jo. Aquí és això. I tothom aprendrà a liderar, tothom aprendrà a callar, tothom aprendrà a raonar, i tothom aprendrà a expressar-se prou bé, i tothom aprendrà a empeinar-se aquella cosa que ha dit que la veritat és el que ha dit, això no és així.
i tothom aprendrà a explicar allò que ha après.
Tothom és responsable no només d'ell mateix, sinó dels talents.
Sí.
Ah, doncs jo ja... Sí. Ja t'he dit que jo, tal com està administrat, només volia arribar aquí i ha arribat a... Anem acabant. Escolta, després dir la tasca i amb com es fa, sobretot d'èmpes i la tasca, apareixen aquestes habilitats socials de cop, sense que les busquis, el professor observa i intervé, i hi ha aquest procés de flux. Bàsicament, aquestes són les diferències. Això són elements d'aquests que us podeu llegir, diferències de grups que veurem després, més endavant, i una cosa que no és menor. A l'estudiant de tant en tant li has de preguntar com van les coses. No pots ignorar l'aula. Ignorar amb sentit ampli, és a dir, com va? I tu has de dir, i sempre hi ha un risc. Quan preguntes, el risc és que et contestis. I el risc pitjor és que et contestin allò que no t'agradaria que vagi a ningú. Si no has de tenir l'estómac com per aguantar la patacada, no ho preguntes. Perquè quan preguntes, et contestes. I generalment la gent ens ve. Això no és bé. Ho has fet amb la millor intenció, per no això. Ho has d'entendre com una crítica. Però has d'entendre com a crítica perquè tu puguis millorar. Per tant, preguntar és una de les millors maneres de conèixer com vol que estem fent. Bueno, hi ha alguna altra eina que hi ha per aquí, estratègies didàctiques, sobretot, que s'adonin que no aprenen sols, sinó que aprenen junts, no treballen només amb companys nouvinguts, en el cas aquest d'aules d'acollida, també tenen a les aules d'acollida companys natius, si no hi ha pràcticament interès en la segregació a partir que hi hagi un mínim domini de l'idioma. Això per resultat, si no, no hi ha comunicació possible. I per això d'ella ja acabo, perquè ara venia això. I ara és quan jo parlo i vosaltres faríeu alguna cosa de treball que faré. Abans, no obstant, comentaris, observacions, en fi, alguna cosa?
No, això ho he fet amb les nostres obres que estan important. Jo, el que he vist que amb l'experiència que podria dir de tota la literatura, de la nostra exclusiva, etcètera, la transferència que parla és una teoritat molt genial. Sí, que tenen que donava el que entenem a l'aprenent. I com el que va dir és comunicació, què passa? Acaba fent treball en grup. És a dir, un treballa i l'altre dos mira i mira. I a més el mira perquè és molt avorrit, és una cosa que no se l'entenem. I que t'entens, quan l'altre explicant això, que estàs entenent el teu company perquè és la teva comunicació, és social, bàsicament, però no el desenvolupatge. I les empreses que hem volgut anar llegint, hem volgut anar veient, són clars que sí, hi ha certes cicles d'originalitat, certes d'originalitat, però d'aprenentatge, bàsicament, de coneixement, almenys, que han avançat més que d'altres. Però quan hi ha aquest programa de comunicació a l'any comparatiu, doncs nosaltres no el fem plantejar, que és a l'escola inclusiva, com s'ha dit a la classe, però encara hem trobat
que ens fa saber, però
encara
provar
la manera
que m'ho dic així. Sí, mira, dues coses. El concepte de heterogeneïtat és ampli. Tu, en les activitats que fas amb els teus grups a la classe, una de les coses, quan si això ara, per exemple, ho dret 15 hores, i anéssim desenvolupant això a poc a poquet, és tu pel teu compte, llegeix un trosset i prepara't una esquema per explicar els companys. I al final, m'enduré aquests esquemes.
allò que descobreixes és com cada individu representa el coneixement. Com hi ha persones que els costa molt, persones que els intenten, que són molt abstractes en la representació, i pots crear una imatge de l'aula, no a nivell comportamental, no a nivell social, sinó a nivell cognitiu. Per tant, pot ser una certa investigació dels teus estudiants cognitius. Aquesta és la clau. L'heterogeneïtat que acabes creant és la que en un grup hi hagi individus amb capacitat de representació del coneixement variada. Perquè hi ha individus incapaços de fer un resum, i individus que en lloc de fer un resum fan un dibuix, o un ninotet. O sigui, la capacitat d'extracció és tan diferent que porta a un àmbit d'estudi que avui m'enparlaré, que seria un dels artefactes de coneixement, i és com un individu representa el coneixement i com tu després utilitzes això. Més endavant, el que demanes és que el grup creï un determinant material, que no sé què, a partir d'aquestes composicions heterogènies, però de capacitat cognitiva. I pots arribar a veure com, més endavant, quan tornes a fer la mateixa sol·licitud, els individus que només feien resums han après a començar a convertir una mica en abstracte, mentre que els que ells queden tan absolutament abstractes es tornen una mica més concrets, de tal manera que arribes a crear un cert entorn social, que no es fa ni un dia, ni l'apures en un curs. Es fa allà molt temps, si és una línia en la que es persisteix, on totes les persones tendeixen a lo cognitiu a assemblar-se. O sigui, tots cauen al mig de la campana de caos. Aquells que eren tan autosuficients i tan fantàstics, baixen una mica més tot, perquè allò, això no se li demana a ningú. Se li diu, distreu-te, fes altres coses, fes tot el violí. I aquell que capaç de fer-ho s'ha acostat perquè aprenen els uns dels altres no coneixements, sinó conceptes que ni se n'escapen al meu coneixement. No tinc ni tan sols la manera d'argumentar-te, no en sé prou. Però el que sí que succeeix és que aquestes persones acaben tenint una certa manera de treball cognitiu, de construcció del coneixement, similar. Per la qual cosa, tot l'aula té un progrés una mica més uniforme que si no tenen aquest estudi fet pel docent. I quan composa els grups, els pot composar amb l'heterogeneïtat en sentit molt altre. Jo l'heterogeneïtat la composo doncs, a voler, per exemple, no? Però això no em dona res, a voler fer que no tinc cap altra dada. Però quan tinc els meus estudiants durant moltíssim temps, sí que les construccions de grups són heterogènies per manera cognitiva de treballar de cadascú, perquè si no, no hi ha progrés. Si sento tres abstractes, no surten de l'abstracció. I si sento tres que només saben copiar, no surten de saber copiar. Per tant, l'avantatge de la heterogeneïtat és que tothom se'n surt. L'abstracte no és que perdi la capacitat d'extracció, és que la modifica. Sense perdre-la. I el que no el tenia, s'hi aposta. Guanyant, la cosa fa que ho perdi. O sigui, és l'avantatge bàsicament per això que parla l'heterogeneïtat. Per això que hi ha força d'escrit, el que no s'ha escrit, i passa molt per l'heterogeneïtat, em van dir, digue'ns uns quants llibres per poder recomanar. I jo no el vaig contestar, però també ho podia dir. N'hi ha molt pocs de llibres, doncs, amb això. Però si us en guarda que aparegués un, perquè seria dolent. Cadascú ha de construir el seu mecanisme de treballar la seva aula. El que no podem és fer el receptari, el valenet com un dels metges. No podem fer, què ha de fer? No ha de deixar tots aquests medicaments al mitjà. I estan aquí apuntats. Això no ho podem fer, no podem donar formes. El més normal és que jo t'aparegui en un centre i hi ha allà, doncs, el professorat del centre. I el govern em diu, com puc treure jo estratègies per treballar en educació física? Esclar, és idoni o què? Ja ho entenc. Però que, si jo li dic, mira, hi ha un llibre que te les explica, on és el centre de l'aigua? No hi és. I el que li ha dit és, te les has d'inventar tu, has de trobar-ho tu, has d'experimentar tu, has de determinar tu quines són les coses que et van i que no et van, has de ser tu qui es mori, qui progressi, qui pugui evidenciar davant per si estàs en un exercici de millora a la búsqueda de no sé què. No que ets un que ha agafat un manual i l'està aplicant tal qual diu allà amb alguna sucinta variació. Per tant, no hi poden haver els llibres escrits d'això perquè serien receptaris i a sobre dolents. Si la recepta que utilitzo jo, segur que tu no et serveix. I la que utilitzis tu, segur que a mi no em serveix. Però segur que ens servirà molt bé, i ens els cuinem. Si més no, perquè hi haurà algun tret, algun detall, alguna visió, alguna manera de veure-ho, que pot deixar trobar un horitzó, segur. Però aplicar-ho al poder, perquè el col·lectiu de veus són diferents,
ni que siguin de la mateixa llei educativa, i estem parlant de la mateixa assignatura. No, hi haurà circumstàncies locals que ho impediran. Circumstàncies locals pot ser que tinguis nouvinguts en un costat i a l'altre ho faràs. La gent que té també la visió de que les aules, com l'experiment que han fet a Vic i a Barcelona, de dir, no, l'educació és segura, i després ja entraran, que diu que funciona molt bé. Clar, també m'ho diu el conseller, no sé, l'altre dia em deia que la participació de l'àrea del 15%, nosaltres en deia que era el 50%, no? I dius, clar, és que no ho sé. Si funciona bé, no funciona bé. I ara podria ser el rellet i mirar què ha passat i com funciona. M'ho crec perquè m'ho diu. I per una qüestió de disciplina jeràrquica, no ho crec. Però no ho sé si és veritat o no ho veus. Que sí que ells són aquelles escoles on una persona que no es comunica bé perquè arriba a mig curs, no sé què, en lloc de veure aïllat a l'aula del costat, ensenyar-li els usos bàsics de comunicació, doncs en aquella aula també hi ha nens petits, perquè aquesta capacitat comunicativa que tenen entre ells, que són capaços, si tu vols, per gestos, per signes, per no sé què, són molt més eficaços que els meus, que són absolutament acadèmics. Sé què he de fer perquè sóc un professional d'això. No funcionen tan bé com si hi ha gent, excepte gent que està molt propera des del punt de vista d'edat i d'estils, i aquella persona a més arriba a integrar-se més enllà de l'acadèmic. Un experiment que havien fet i que donava bons resultats és, sobretot una experiència que fa l'Aula de Nadal, i van fer un treball que es va col·leccionant i per Nadal fa es grava i es pren a casa. Era l'Aula del grup, el feien entre tots, era el nostre àlbum, i el tenien uns dies tu, uns dies jo, uns dies ell, uns dies ella. I ens hauríem d'anar a canviar. I ens aprofitàvem si arribàvem a canviar, doncs anaves a casa, anaves i no sé què. Però, clar, t'apareix una persona que arriba de Xina, o arriba del Nord d'Àfrica, o arriba del centre d'Europa, i t'apareix a casa amb l'algú, se veuràs perquè toca o la seu, o la senyora, i tu dies, no sé quan, doncs, i és un altre tipus de relació. Més enllà de l'escola, i és un dels millors que m'ho va dir tot. I de qui és al final, és no l'algú, que és de l'escola. És el que és de l'escola que està allà. No és que ningú, és el nostre algú que està guardat a l'escola. N'hi ha tres possibilitats. Jo crec que molt àmplies, si s'exploren i es proven, i segurament no diràs que això va i allò no va. El que pot acabar dient és a mi això va i a mi això no va. Per això la literatura només pot ser de fonaments, de coses bàsiques, però en fi, és que jo ho trobaràs a tot arreu. Hi haurà una pàgina d'internet que explicarà el que és, com jo enfoca de fer un comentari el mes passat de tota pastilla, perquè tot això ho podeu trobar en altres llocs, no? Es tracta més aviat de veure si fent les coses així hi guanyéssim alguna cosa. Però i això és molt difícil treballar amb aquesta gent. Com és clar, el més difícil és el repte, potser més imaginació hi hem de posar. Que no ens ha funcionat així, ho provarem això, però ho hem d'anar provant, però podem si no funciona i ho deixem estar. Perquè la realitat no la canviarem, és un país que pot ser en pocs anys que gairebé hem portat 2 milions de persones més. O sigui, això és gairebé el 30%. Si no hi fem alguna cosa, doncs acabarem com els guetos de Nova York, que és el barri dels xins, el barri dels italians, el barri dels llatins, el barri dels negres, i no travessis el carrer. No sé si heu estat, però no travessis el carrer. Què passa? Aquí baix, cap avall de la Ronda de Sant Antoni, hi havia molt pakistaní, molt indi, no sé què, i el barri de no sé què, ja no sé quant, i el barri de no sé què, bueno, però és que això no és un invent. Fa 50 anys el barri de Gràcia era gitano. I a la mina també, i a Cantonis també. I ara tenim un problema, no? Potser és que en aquell moment no ho identificàvem com a tal, no hi vàrem prestar atenció. Ara n'hi prestem, lògicament, el problema el tenim ara. La gent que ha prestat atenció a aquests problemes fa 20 anys, jo recordo fa 20 anys a França, el problema era justament què feien tota la gent que els pujava d'Angèlia, bàsicament, i com. I ara, bueno, quan no tenen un problema, si no anem als banxes de regulació, no? És tot. És un desplegament fins a quin arribat. I no és. Sí que de tant en tant a les famílies de París es munta el por i vivem en cotxes i tal, però bé, Turquia també, els turcs d'Alemanya també de tant en tant passat. Però és que això és el que tenim. Alguna cosa hi hem de fer. Jo diria que el que hi hem de posar és imaginació. I i la imaginació no ha d'estar en la direcció de la segregació absoluta, sinó més aviat en la direcció d'integració. Si tu vols puntual i molt matisada, però en el camí de que sigui així, exactament com, tinc la convicció que cadascú té a la classe. No hi poden haver normes generals, perquè no serveixen les normes generals amb això. Així com hi pot haver una manera d'ensenyar, no ho veig, però cadascú va voler parlar la seva manera. No hi ha toc amb això. No hi pot haver. I sigui dogmàtic, parteixen cada vegada que trobo un savi en treball cooperatiu, tot en bonia, una pura en bonia. Un savi de què? Si sóc el primer que esteu cansat, fins aquí m'ha arribat. Treballem molt, fem proves, anem un dia avall i tal. Però que ningú estigui savi, eh? No som per ser, això. I per ser quan ets absolutament acadèmic. Tu estàs aquí i expliques això. Punt. Això és així. A la que comences a posar en marxa grups socials, no diguis que et sàpiga de grups socials, perquè no té una dinàmica que no la gastaràs mai. Que a més és frustrant. El que avui val no serà obsolet. I ho hauràs de modificar, no contínuament, però sí que ho hauràs d'estar vigilant i realitzant. No sé si...
No, o sigui, escoltar, no són cap d'estudis i coordinador de l'activitat que a vegades nosaltres hem de vendre a mi, que quan pots fer un canvi de l'escola o l'escola, llavors busques maneres.
Però què és?
Que a vegades fa força que vendre.
Sí, sí, perquè
moltes vegades la persona que no la posa d'una manera i jo no pot. I a mi em va bé. Si jo sento que la vendre, que és sola.
Ah, perfecte. Vull dir, a enginyeria hi ha una paraula que diria que es diu una cosa si consigui. No la toquis, perquè no hi ha cosa espatllada. Si sí, va, no ho toquis. No, però què? Va? I no va, és la que diu una cosa. Jo crec que la llista de relacions que portem fetes d'aquesta estona són pràcticament les menys. Ja us he començat a demanar perdó dient que jo era neutre, però per mi els arguments són aquests, per tant són molt pel·lidats la causa. Ja vosaltres passareu al sedat el que és i el que no és. Però sí que comuniqueu als vostres centres que tenen una possibilitat d'assaig tutelar i a més autoritzar. Provem, a veure què passa. No ens podem fer més mal del que ens en estem fent, si no podem fer-ho pitjor. Pot tenir conseqüències negatives i funestes fer-ho d'aquesta manera? No, provem. Si una cosa pot tenir conseqüències negatives i funestes, no ho fem. Però per això al final, cap a la una, ja us diré, a l'hora de comptar-ho, sobretot tingueu en compte el rei de l'activitat.
No sé si necessita una prestació, una cosa que no hi ha d'atenció i que també m'ho crec que no creï. Això refereix al desenvolupament de les habilitats. Digo, això s'ha d'ensenyar als alumnes. Una mica trobar l'espai i una manera d'ensenyar. No és que parlen de primària, que tenen unes obres, pel·lícules i tal, i que vol estar presentament les autories, una autoria molt plena, la cosa d'un llibre. I una miqueta això, ensenyar-nos més clar que l'ajustament. Vull dir, experimentar, a veure que esperi que aprenes tu experimentar, o fer classes de... Ara us ensenyaré a...
No, no, a veure...
A treballar...
No, el que dic és...
Perquè el virus sí, eh? Això és això.
No, mira, el d'ensenyar a treballar en grup és una cosa que hem fet molt poques vegades i ho fem a cursos de postgrau professionals i coses així, que sí. El que jo ho farem així, el primer dia us ensenyarem a treballar. No, quan tu tens sistemes de llarga trajectòria, és l'ús el que crea l'àmbit. Per tant, el que dius, la gent no neix sabent-les les coses, però practicant-les les aprèn. N'han dit, mira, hi havia una vegada un profe d'educació física que va dir, el dia que li explicava un company, diu, porto tot l'any ensenyant-los teoria de la natació i com ho han de fer. Diu, i cada vegada, el tiro l'aigua n'he d'anar a buscar el nom, perquè se m'ho fem. Sí, el fet de llegir molt sobre teoria de la natació no t'ensenya de part. Sí, el fet que tu li puguis donar a nens d'una certa edat explicacions sobre el treball en grup no té cap sentit. Fes-los treballar en grup, ja n'aniran aprenent. Ja n'aniran aprenent per model de comportament.
Sí, com vostè
proposa... No l'he vist mai més.
Jo sóc una generació. Per fer la branca de cooperatiu som mínimament 29 persones. Per tant, trobem aquí la cosa de dir, bueno, per aprendre els nens, per guanyar el treball de cooperatiu i ensenyar-lo, doncs, que aquest grup és un treball cooperatiu, doncs, és una miqueta a l'hora de la cosa, no?
Sí, sí, no. Jo ara, això no ho hauria fet, és apretar aquest botó. Aquí explica com fer. I això ho volia explicar després. Això no ve com a pregunta, però com es fa? Es fa així. I això, ni que sigui un dibuix, és molt útil. Sí que és cert que si un centre ho fa, és bo que es coordinin les persones que ho fa. I que no ho tinguin com a menú únic. El pitjor de la docència és el menú únic. El vostre és un repertori d'estil, de maneres, perquè tothom s'hi senti còmode. Caram, el que aprèn auditivament també ha de tenir les seves oportunitats. I el que aprèn no sé com també. Ha de ser una qüestió de repertori. El fet que tu intentes i ho converteixes en una escola d'ensenyament actiu, que vol dir que els estudiants es maten per aprendre i farien el negoci per aprendre, però ho fan de voluntat pròpia, no, i en fet de les sumes, la gent no té cap problema en sumar. Per tant, el que sí que aconsegueixes és que els teus professors que diuen farem coses d'aquestes, sobretot es coordinin per un motiu. Si quan surt un i entre l'altre els fa el mateix, allò perd tota l'eficàcia que es guanyava a la primera vegada o a la segona. Per tant, el que has de fer és administrar-ho i coordinar-ho. Què s'hauria de demanar a cadascun dels professors? Que faci una planificació del que pensa fer, no temporal, sinó d'aquella sessió, com la vol desenvolupar? I un cop saps com la vol desenvolupar, tothom, i veus que allò té possibilitats que el risc és acceptablement baix, llavors el poses en fila i el distribueixes en el curs, o el distribueixes pels cursos, l'administres com a equip directiu, com a coordinador, que aquest nom o encerra el coordinador és clau, perquè ha d'entendre que no pot fer segons què en benefici dels estudiants, perquè serà perjudici. I aquesta serà la setmana del treball cooperatiu. No s'hi suposa més mai. Sortiran arrossegant-se per l'altre banda i no voldran tornar dilluns, perquè quan un fa treball cooperatiu, penca molt. O sigui, si tu les classe, el que està remenant en hora és tu. Si ells estan fent els que es fan són ells, i quan els preguntes com et va, diuen cansat, ai, la coll, m'agradava més allò. Com és clar, i també. I també quan em sap el desporta de quarts de vuit penso, ho bé que em quedaria jo mitja horeta més, però no. Doncs és que és així. Aleshores, si dius, són 20, són no sé quants, bueno, les escoles que són 50, doncs s'han de posar d'acord d'entre aquells 50 els que ho volen fer, i aquells, una vegada ho tenen estructurat, s'han de temporitzar, s'han de distribuir, i que quan tu t'ho miris per sobre no tinguis classes, concentracions, sinó que tinguis repertori. Ja sé una mica així. Va. Què tal si de 3 quarts de 12 tornem i comencem a treballar amb grup? Però no 3 quarts de primera convocatòria. 3 quarts, ja venim, ja que ja...